Bé, bona tarda a tothom. Us dono un any més la benvinguda a la nova seu de la Facultat de Medicina. Us agraeixo que estigueu aquí amb nosaltres compartint el goig de començar un altre any, el tercer, del grau de Medicina. Com cada any, per aquestes dates, donem el tret de sortida oficial al curs de la facultat. I com cada any, jo us voldria fer partícips dels progressos, de les il·lusions i també dels reptes que n'hi ha que tenim davant nostre. Malgrat que m'ho heu sentit dels altres anys, no voldria estar-me de dir altra vegada que aquest és un any especial per tots nosaltres, personal d'administració, estudiants i professors. Aquest és un any especial perquè ens hem mudat d'edifici, com podeu veure. Hem deixat els barracons. Després de 2 anys ens hem traslladat a un edifici emblemàtic de la docència gironina, Emili Graït, prèviament a la seu de les facultats d'Educació, Psicologia i d'Infermeria. I ara les facultats de Medicina i Infermeria compartim els espais del que ja s'anomena el Campus de Ciències de la Salut. Per tant, juntament amb el doctor David Ballester, degà de la Facultat d'Infermeria, jo us dono la benvinguda al Campus de Ciències de la Salut de Girona. Aquesta és una seu temporal fins que tinguem els edificis docents definitius al costat del Trueta. Les facultats i la universitat som conscients que estem vivint una situació econòmica difícil i que segurament haurem de passar uns anys en aquest edifici, no sabem quants. Per això s'estan realitzant reformes importants per encabir-hi els espais necessaris per al nostre model d'aprenentatge i pels laboratoris de pràctiques. Malgrat la temporalitat, és imprescindible tenir uns espais dignes i agraïm l'esforç de la universitat en aquest sentit, que ens ha recolzat completament. Simplement perquè pugueu copsar la complexitat del procés de reformes, es va començar a treballar a començaments de juliol. S'ha procedit als enderrocaments durant les vacances d'estiu per minimitzar els sorolls durant l'època de classes. Des de llavors s'han acabat les 4 primeres plantes, restaurant, administració, despatxos de professors i aules, que estan ja a ple rendiment. Tenim en obres la 4ª planta que conté la biblioteca, la primera biblioteca de ciències de salut de la Girona, amb espais de treball individual i de grup, amb 1 centenar d'ordinadors i aules digitals i amplis recursos docents. Aquesta biblioteca està oberta als estudiants i també als professionals de ciències de la salut de Girona. Està prevista el seu acabament d'aquí un mes. Tenim també en obres la 5ª planta que està dedicada íntegrament als laboratoris docents i estarà acabada al gener. En aquesta planta hi haurà la sala de dissecció, la sala de plastinació, l'osteoteca, els laboratoris de biologia, d'histologia, de fisiologia i el centre d'habilitats pràctiques. Totes aquestes infraestructures estan encaminades a la formació per posar a l'abast dels nostres estudiants material docent i de pràctiques, però també a l'abast dels estudiants de batxiller, dels residents de medicina i d'aquells professionals de la salut que vulguin millorar els seus coneixements i habilitats. Permeteu-me que doni les gràcies públicament a la institució de la qual hem tingut el seu continu suport per posar en marxa la Facultat de Medicina i totes aquestes reformes, la Diputació de Girona, presidida pel senyor Vilert, i el seu organisme de salut, DipSalut, presidit pel senyor Marigó. En nom de la facultat, us agraeixo que en èpoques de dificultats econòmiques us hagueu mantingut ferms en la vostra aposta pels estudis de medicina. Tots aquells que heu fet obres a casa sabeu que volem que els paletes vinguin tan aviat com sigui possible, però també els volem fora el més ràpidament possible. Les obres ens fan patir pel trasbals, per la pols i pels sorolls. A les universitats hi ha un problema afegit. No és gens senzill estudiar o fer classe mentre algú pica al costat. Us demano als estudiants i professors comprensió, paciència i disculpes. Treballem per aconseguir tenir una facultat de primer nivell i les obres avancen a molt bon ritme. Hi ha una altra raó per la qual aquest és un any especial, i aquí sí que voldria enfatitzar-ho. Crec que cada any tindrà quelcom que el farà especial, un any per recordar, però dubto que cap fet sigui tan determinant per a les comarques de Girona, per als professionals de la salut i per a la població, com l'esdeveniment que estem a punt de viure d'aquí uns dies. Els nostres estudiants de tercer comencen les seves activitats assistencials, les seves pràctiques hospitalàries. D'aquí a 10 dies, els estudiants de Medicina de la Universitat de Girona faran pràctiques a l'Hospital Trueta, per després fer també pràctiques als altres hospitals comarcals i àrees bàsiques. D'aquí exactament a 10 dies, els estudiants de Medicina de la Universitat de Girona faran pràctiques a l'hospital, perdoneu. Fantàstic, això. Pensem en un moment en aquest fet, perquè pot semblar una futilesa, però és un gran moment per la universitat, pels centres assistencials i per Girona. No estem parlant d'estudiants de Barcelona que venen a fer unes pràctiques de rotatori. No estem parlant d'estudiants que dediquen un estiu a treballar en una planta o urgències, com sol passar de tant en tant. Estem parlant dels estudiants de la Facultat de Medicina de Girona, els estudiants de la nostra universitat, la que també ha estat responsable de la revitalització de la nostra ciutat i comarques, formant part dels equips mèdics. Aquest any es canviarà per sempre la fesomia dels nostres hospitals i àrees bàsiques. És l'inici d'una llarga relació professional que comença per uns estudiants novells que ara busquen aprendre medicina i que continuarà indefinidament amb la incorporació d'alguns d'ells als centres com a residents, més endavant com a adjunts, qui sap si com a caps de servei, com a directors mèdics o com a gerents. I a la universitat s'incorporaran com a professors associats, com a titulars i com a catedràtics. La nostra universitat, a través de la seva facultat, integrada en l'entramat professional de la medicina de Girona per sempre. Perllongant un cercle que ara, des de tot just fa 2 anys, comencem a dibuixar. Algú dels que han vist en la facultat una aposta important per a les nostres comarques pot plantejar un moment més especial que el que viurem d'aquí 10 dies? Us he dit al principi que us parlaria de progrés i d'il·lusions. Us parlo de progrés quan comencem una nova etapa que ha de continuar fent del Truet el referent assistencial que ja és, però també el referent docent de tots els altres centres de la província. Us parlo de progrés quan les nostres comarques i els nostres centres poden tenir estudiants i futurs metges formats a casa, garantint la pervivència de la qualitat assistencial dels centres i de la qualitat docent per als nostres futurs universitaris. Us parlo d'il·lusió quan alguns dels nostres estudiants de medicina ja participen en projectes de recerca de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IIBG, i podem pensar que en un futur potser seran els nostres investigadors, aquells que facin canviar el model econòmic que tant parlem amb la innovació i la recerca, la feina amb alt valor afegit. Us ho asseguro, tenim els millors estudiants, un potencial enorme que hem de cultivar, cuidar i reforçar. Us he dit també que us parlaria de reptes, perquè aquest any tenim uns reptes importants. Al Trueta li han calgut reformes per encabir-hi la Facultat de Medicina, just quan l'hospital està fent readaptacions majors en els seus espais forçades per la construcció del nou hospital. El Trueta viurà molts canvis en uns pocs anys, als quals s'afegeix el trasbals d'habilitar també uns espais per la docència. A la novena planta del Trueta s'han traslladat despatxos i s'han fet obres per tenir 4 aules, una nova biblioteca, una zona d'estudi i una zona menjador, tot plegat, digitalitzat i ben equipat. Igualment s'han col·locat ordinadors als serveis on faran pràctiques els estudiants perquè no es bloquegin els ordinadors dels serveis i no s'entorpeixi l'activitat assistencial. Necessitem el Trueta, tant els metges com les infraestructures, però hem de ser curosos de no entorpir la seva feina, sinó complementar-la amb la docència. La facultat agraeix a les gerències de l'hospital i de la universitat el seu esforç. Hi ha un altre repte important, que no és d'infraestructura, però de relació interpersonal, perquè amb l'entrada dels estudiants als centres assistencials hi ha un repte al qual sabem que s'haurà de fer front. Ho hem viscut, ho hem vist i fins i tot encara ho veiem en algunes de les altres facultats de medicina, fins i tot les de més anomenada. Hi ha molts professionals sanitaris que no formen part del cos docent universitari com a professors associats, però que formaran part del dia a dia dels estudiants. Parlo tant de metges, com de residents, com de personal d'infermeria, tècnics, com de personal d'administració i serveis. L'estudiant s'ha de sentir recolzat, part de l'equip, perquè tot el seu potencial intel·lectual i humà sigui utilitzat al màxim amb respecte per al seu ple aprenentatge de la medicina, de la comunicació i del tracte amb el malalt. Aquests col·lectius que no participen activament en la universitat juguen un paper imprescindible. I així se'ls hi ha de fer veure i el seu ajut se'ls ho ha d'agrair. A Girona encarem una nova etapa, els estudis de medicina i les pràctiques a l'hospital, mentre el sector públic es troba immers en un procés complex i depriment per la càrrega de treball i per les retallades de sou i de pressupost. Els estudis de medicina, però, són una aposta estratègica cabdal a llarg termini per a les comarques de Girona, però sabem que no és un bon moment per exigir res més als treballadors del sector públic. D'aquí a 10 dies veurem bates blanques amb el logo de la Facultat de Medicina als equips mèdics. És el moment que han estat esperant aquests estudiants des que varen decidir fa molts anys estudiar medicina. Però perquè estic convençut que la interacció amb els estudiants els serà una experiència molt profitosa, els equips directius, tant gerència com servei, si us plau, treballeu amb els vostres professionals perquè ens ajudin a aconseguir una bona interacció i una formació de qualitat. Som ja més de 150 professors i més de 250 alumnes. Dono la benvinguda a tots aquells que s'han incorporat al projecte aquest any. Estem al tercer any i ens fa il·lusió arribar a aquesta fita i veure avançar un projecte que ens ha engrescat des del principi com a professors, com a metges, com a investigadors i sobretot com a gironins. Moltes gràcies. Bé, dono la paraula a Marta Pedrerol, directora dels Serveis Territorials.
Gràcies.
Sí, sí.
Puc anar. Bé, bon dia, doctor Brugada, doctor Francesc Feliu, senyor Miquel Matas, senyor Joan Roca, senadora, gerent, professors, alumnes, amics i amigues, molt bon dia. Bé, en primer lloc, deixin-me donar les gràcies al degà i al seu equip per convidar-me un any més a assistir a un acte com el d'avui, que jo crec que ja s'ha convertit en una tradició en l'àmbit universitari i mèdic de les nostres comarques. A més, a part de tot el significat que li ha posat el doctor Brugada en la seva introducció, aquest curs crec que té aquest significat especial d'arribar a aquest pas de l'Equador del que ha de ser la primera promoció de metges i metgesses de la Facultat de Medicina aquí a Girona. Com ja us vaig dir l'any passat, sincerament és un plaer ser en una facultat que avança ferma i decidida cap a la consolidació en una sala que està plena avui de persones com vosaltres, que de fet, vosaltres estudiants, sereu els nostres professionals sanitaris del futur. Aquest futur que en aquests moments estem preparant entre tots i que Girona compta amb un projecte que és una oportunitat per situar les nostres comarques en el nivell que li pertoca en el context català i crec sobretot europeu. Estic parlant de la zona que configurarà el nord de la ciutat de Girona i que està en el límit amb el terme municipal de Sarrià, amb el que serà el nou campus de la salut de la universitat i a on s'ubicarà la Facultat de Medicina, la d'Infermeria, l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona i el nou Hospital Tueta. És a dir, la confluència dels espais de docència, recerca i assistència que conformarà el sector sanitari nord de Girona. Un projecte amb ambició, per suposat, però possible, que permetrà a Girona integrar-se en l'Espai Europeu d'Educació Superior, consolidant junt amb el campus de Salt la bioregió i el paper d'engranatge de Girona entre Catalunya i la veïna França. I que a més dotarà en aquest territori d'un campus de ciència de la salut capdavanter, tant pel que representa a la docència com la recerca i l'assistència en el món de la salut en aquests propers, jo diria, 20 anys. Entenem que l'excel·lència de l'assistència ha d'anar junt a la qualitat de la docència i que aquesta, a més, s'ha de nutrir de la proximitat de la recerca que a la vegada necessita un altre cop l'assistència. I això és el que crec que configurarà el nostre futur. No sé si sabran o recordaran que fa uns dies la consellera de la Salut va presentar el projecte bàsic del que serà el nou hospital. Jo ara he preparat algunes diapositives per ensenyar-vos unes imatges del projecte i per veure la concepció de l'hospital que en aquests moments s'està projectant. De fet, el que crec que us presentaré és l'hospital del segle XXI, un hospital que ha d'estar preparat pels nous reptes que tenim al nostre davant. Quan nosaltres parlem dels hospitals en aquests moments actuals, primer de tot pensem en els condicionants mediambientals que envolten un hospital. Per tant, parlem d'aprofitar al màxim les condicions naturals d'il·luminació i de ventilació, de disposar l'edifici en els solars de manera que afavoreixi la integració paisatgística de l'entorn. En aquests moments i en aquest sentit, tenim dos exemples a la regió sanitària de Girona. L'Hospital d'Olot, que queda integrat en el paisatge que envolta el territori de la Garrotxa, i l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya. I també de disposar adequadament els patis de llums per a la millora de l'entorn físic, del confort i la intimitat dels pacients i dels que han de treballar en l'hospital. A més, també es tenen en compte aspectes assistencials i de fluxes de pacients i de professionals, intentant concentrar les àrees ambulatòries en un àmbit propi en les condicions de màxima accessibilitat per als pacients des de l'exterior de l'hospital. I, a més, la concentració de les àrees intervencionistes i de serveis més intensius. A més, també crec que cal promoure el treball d'agrupació per a nivells de criticitat dels pacients, no per especialitats mèdiques com fins ara s'havia concebut, amb l'objecte o amb l'objectiu d'una major polivalència dels espais per donar facilitat als canvis al llarg del temps que poden anar esdevenint. Bé, jo crec que aquestes són les idees marc que configuren els projectes que des del Departament de Salut en aquests moments s'estan fent dels nous hospitals arreu del territori de Catalunya. Només unes imatges, seré molt breu, només unes imatges. En aquí, com podeu veure, hi ha tota la zona d'entrada a Girona amb la rotonda de Sarrià i en aquests moments la imatge del pàrquing de Mifes que arriba al que és l'actual Hospital Trueta. Això anirà reconvertit cap a aquesta nova imatge. És a dir, jo ara no tinc... Hi ha algú per assenyalar? Això serveix per assenyalar? Bé. No. Va, gràcies. Molt bé. Quin és aquest, no? Va. Si ara pleguem, ens n'anem a casa sense veure ben bé com serà el nou hospital. Bé, en aquí... Això és la rodona que us comentava, tota aquesta zona d'aquí és la zona que el doctor Brugada parlava d'on s'ha d'ubicar el campus de la salut, on hi ha d'haver l'Institut de Recerca, on hi ha d'haver les noves facultats de Medicina i d'Infermeria. Això ha de ser una rodona a doble nivell que permeti el pas de cotxes, però que també permeti un trànsit lleuger de persones per donar una solució de continuïtat cap al que ha de ser el futur hospital. En aquesta zona d'aquí, com veieu, hi han els tres cossos de l'hospital. La plaça, que quedarà per davant de l'hospital, i aquesta zona, que el que farà és facilitar i unir tota la part de docència i recerca cap a la part assistencial. Aquí podeu veure una imatge més propera de tota aquesta zona que comentàvem, aquesta zona verda, amb la imatge de la plaça. Això és la zona ambulatòria que té un accés directe exterior per les persones que han de menester una atenció ambulatòria. Aquesta entrada directa cap a la zona d'aparcaments i a la zona d'urgències, tota aquesta zona que engloba tot l'espai d'atenció crítics, i aquesta zona que és la zona d'hospitalització i en les plantes superiors també de despatxos mèdics. Bé, us he posat alguna imatge perquè us en feu una idea. Això és el riu, això és el riu Ter. També hem parlat de que la manera d'interferir els professionals sanitaris i els usuaris sigui que no superposin uns amb els altres. Tot el que és la banda que dona el riu és la banda de circulació dels usuaris i tot el que és la zona de la muntanya és o serà la banda de circulació dels professionals. Aquí teniu el que és el cos ambulatori, el cos d'hospitalització i tot el cos de la zona de crítics. Aquí teniu una altra visió del que és, aquí teniu el riu, i aquesta seria la zona de comunicació de la part dels usuaris cap a l'accés a les plantes superiors. També hem parlat de que la zona de docència ha d'estar integrada en el nou hospital. El doctor Brugada ens ha explicat com ara en aquests moments, i a més jo aprofito també per agrair a la universitat i a l'Hospital Trueta els esforços que han estat fent per poder arribar a tenir i que sigui efectiva aquest any aquestes zones docents en l'hospital actual, El que s'ha planificat és tota aquesta zona d'aquí, que serà la part que ubicarà tota la part de docència. Això és la part ambulatòria de l'hospital i aquesta és l'accés a urgències. Aquí teniu una altra visió, aquesta zona d'arribada externa perquè els pacients que tinguin necessitat d'un tractament ambulatori no hagin d'envair el que és tota la part d'hospitalització i la part de crítics de l'hospital. I aquí teniu altres imatges, aquesta seria una visió des de Girona. Bé, jo crec que amb això ens hem pogut fer una visió clara del que és el nostre futur assistencial a la pota nord de Girona Capital. Només un apunt, perquè veieu la dotació, com vam començar, com vam continuar i al final on hem arribat. Aquí hi ha un projecte llarg. Des que es va començar a parlar del nou Hospital Trueta fins a l'actualitat, hi ha hagut un interface molt important que ha estat la realitat de la Facultat de Medicina. I això ha sigut el que ens va fer seure en el món docent i en el món assistencial per poder-hi ubicar uns espais que aglutinessin la docència a dins de l'hospital. Bé, només de manera molt ràpida, un esquema funcional de quins seran els volums d'aquest futur hospital. Aquí teniu, en les plantes menys 1, més 1 i més 2, tota aquesta àrea ambulatòria que comentàvem, que també engloba tota la part d'hemodiàlisi, hospital de dia i diagnòstic per la imatge. En aquest edifici d'hospitalització de la planta més 4 fins a la 14, totes les zones d'hospitalització i l'àrea obstètrica de crítics, també la zona de crítics pediàtrics i neonats, amb les zones de treball mèdic, i tot el que jo us deia d'aquesta zona més del bloc de crítics, que contempla tota l'àrea quirúrgica, la zona d'endoscòpies, tota la part de cardiologia i tota la part intervencionista i d'urgències. Els serveis centrals i l'aparcament que engloben tot el que és la part del subsol menys 2 de tot l'edifici i un exemple de com accedir a la planta principal. Aquesta imatge que acabo de passar és una imatge que ara comença a ser freqüent en els nous hospitals que s'estan projectant. El divendres vaig estar a l'Hospital de Reus i abans de l'estiu vaig estar al nou Hospital de Mollet i amb diferents dimensions, però aquesta imatge que us he presentat comença a ser una imatge força normal en els nostres hospitals. Parlem de les fases de l'obra. Això no és una obra qualsevol. Abans el doctor Brugada ha comentat que agraïa el que volia dir la comprensió per part de tothom de quan es conviu amb unes obres. Aquí també hi haurà unes fases que seran segurament incòmodes per tots, per usuaris i per professionals, perquè s'ha de conviure, tot i que no serà en el mateix edifici, ni molt menys, però s'haurà de conviure en uns espais on s'estarà edificant un nou hospital. En aquí podeu veure l'edifici tècnic actual, tot l'hospital actual, i aquestes zones vermells són les que han d'anar al terra. És a dir, aquí tenim el que és el pavelló de govern, la zona de pàrquing i la zona de la gasolina, la benzinera i el rentat de cotxes i el canvi de pneumàtics. Això ha de donar lloc al que serà el futur hospital. En aquests moments ja s'estan fent tota una sèrie d'actuacions que no són visualitzables, entre elles s'han fet obres en el Cap Güell per poder reubicar espais que en aquest moment estan en el Trueta i a més ja s'ha licitat tot el que ha de ser aquests 3.000 metres quadrats de consultes externes oncològiques i del Trueta que estaran ubicats en aquesta zona del pàrquing de Mifes precisament per poder tenir tota la circulació de persones que són el màxim número de circulacions a nivell de consultes externes que quedin totalment fora del que ha de ser l'obra del nou hospital. Aquí tenim la primera fase, que és tota la part ambulatòria. Un cop hagi acabat la part ambulatòria, es podrà procedir a enderrocar el que és l'edifici de l'ICO actual, perquè tot l'edifici de l'ICO queda ubicat en la zona ambulatòria i es podrà començar amb la construcció de l'edifici de crítics que anomenem i de la torre d'hospitalització. I finalment el que hi haurà serà la possibilitat d'enderrocar l'edifici actual i deixar tot aquest espai per poder-hi construir una zona d'aparcaments de més de 700 places de pàrquing i que donarà lloc a aquesta plaça que serà el punt d'entrada en aquests edificis de crítics i d'hospitalització. Bé, aquí teniu una imatge del que ha de ser el futur hospital. Bé, de manera molt esquemàtica, però el que he intentat és fer una visió del que ha de ser el nostre futur en les comarques gironines i el que ha de continuar posicionant a Girona en el lloc i en el nivell que tots creiem que li pertoca. Bé, només abans d'acabar voldria fer un petit reconeixement al senyor Joan Roca, que avui ens donarà la conferència inaugural, perquè, i crec que gràcies a ell i a cuines com ell, ha situat la cuina gironina i catalana al màxim nivell mundial. L'excel·lència en la feina ha de ser sempre, jo crec, el nostre objectiu en tot allò que fem, i ell i tot l'equip que ell representa, jo crec que n'és un bon exemple. A més, mai ha tingut un no per resposta, sempre que des del Departament de Salut li hem sol·licitat una col·laboració. I només per posar uns exemples, va col·laborar amb nosaltres en una jornada sobre alimentació i salut que es va organitzar ja fa alguns anys en el Centre Cultural de la Mercè, i també com a conferenciant adreçat als joves en el que nosaltres fem anualment la Fira Expo Jove en l'estat del Departament de Salut, i també el que és una novetat, que és el que aquesta propera setmana en el Banc de Sang es farà en l'Hospital Trueta en el marc de la campanya Tinc Sang de Sibarita. Per tant, públicament i des del departament i com a representant del Departament de Salut li vull donar les gràcies per aquesta col·laboració. Que tingueu un bon curs i moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies, doctora Pedrerol. Té la paraula el senyor Miquel Matas, membre del Consell Social.
Bon dia, doctor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina, Joaquim Maria Puigbert, vicerector de Relacions Institucionals, doctora Marta Pedrerol, directora dels Serveis Territorials del Departament de Salut de Girona, senyor Joan Roca, ponent, senadora, autoritats, degans, deganes, professors, alumnes, senyores i senyors. Primer de tot, volia agrair el convidar-me avui a assistir a aquest acte inaugural del curs 2010-2011, tercer any de la Facultat de Medicina. El Consell Social, que represento avui, és l'òrgan de govern pel qual la societat participa a la Universitat de Girona. Està format per 15 persones, de les quals 9 són representatives de la societat catalana i 6 són membres del Consell de Govern de la Universitat de Girona. El Consell Social actua com a vehicle de les demandes de la societat i promou la projecció de la universitat i l'acompliment de la seva missió de suport al progrés econòmic i social. La societat gironina volia una universitat de medicina i ja la tenim ben consolidada. Aquest any es farà el tercer curs i s'estarà quasi la meitat de la carrera. S'acosta a poc la primera graduació de metges i metgesses formats a la Universitat de Girona. El 2014 serà el gran moment de la institució i les comarques. Les dades de matriculació han estat un èxit i la nota de tall és molt alta. Això vol dir que vosaltres, estudiants, teniu un nivell molt elevat. He de remarcar que també s'atrau estudiants de fora de Catalunya. Avui estem inaugurant unes segones instal·lacions provisionals, que a la vegada crec que són molt dignes. Esperem que no triguem gaire per poder anar a l'edifici definitiu i que les circumstàncies econòmiques no l'enredeixin. El projecte que ens ha presentat la doctora ha sigut molt maco, molt engrescador, i crec que aviat esperem poder el disfrutar. En tema, diguéssim, de paletes, també puc dir que sóc aparellador i les paletes són des vegades ben aurats quan venen i ben aurats quan se'n van. Per tant, demano disculpes per les molèsties que us puguin poder causar. No? Aquest edifici constitueix un campus de ciències i salut, atès que també s'imparteix infermeria. Voldria dirigir-me a vosaltres, els nous alumnes, futurs professionals responsables de la salut. Us he de felicitar per haver escollit una molt bona facultat de medicina, amb uns excel·lents professors i un equip de direcció molt compromès, pel seu nou estil d'ensenyament, pel tracte tan proper a l'alumne i per la seva aposta internacional. Tot això assegura uns estudis de molta qualitat. L'altre dia comentava amb una persona que té el seu fill estudiant aquí i em deia: jo creia que el meu fill faria els primers cursos a Girona i després aniria a Barcelona, però tot el contrari. El meu fill diu que li ha tocat la loteria, està encantat d'estudiar aquí, i això és bo, és molt bo. Sapigueu, alumnes, la societat aporta per vosaltres, futurs metges i metgesses. Estudieu molt, apreneu i investigueu. Però també us vull demanar: visqueu intensament la vida universitària. Aquests són els meus desitjos per tots vosaltres, en aquest nou curs que inaugurem avui. Abans de finalitzar, volia felicitar el ponent senyor Joan Roca pel seu nomenament de doctor honoris causa d'aquesta universitat, premi molt merescut per la seva trajectòria professional, per la recerca i la innovació que han contribuït al seu reconeixement internacional i també han contribuït al prestigi del territori. Moltes felicitats.
Avui tenim el goig de tenir entre nosaltres el senyor Joan Roca, xef del celler de Can Roca, properament, com acaba de dir, doctor honoris causa per la Universitat de Girona. M'interessa l'educació, m'interessa orientar, posar la meva experiència al servei dels futurs cuiners, per tal que els serveixi d'estímul i, si cal, de guia. Abans de pintar un quadre abstracte, han de saber dibuixar una poma. L'important són les bases, el treball ben fet, la dedicació i la perseverança. L'estudi de la medicina no és diferent de l'estudi de les altres activitats professionals. Quan va iniciar la seva activitat pràctica, el senyor Roca també portava un granet de sorra al que seria el seu gran projecte professional. Als 11 anys va entrar a treballar per primera vegada a la cuina, la del restaurant dels seus pares, posant més il·lusió que expertesa, més esforç que eficiència. Abans de pintar un quadre abstracte, han de saber dibuixar una poma. Cal començar amb el més senzill fins a tenir l'expertesa en els conceptes bàsics. Els estudiants de tercer, inicieu d'aquí a 10 dies una nova etapa de pràctiques que viureu de ple als centres assistencials. Sortiu de la facultat i us poseu al costat del malalt i de la seva família. Podeu pensar que només és veure i parlar amb un malalt, però darrere cada contacte hi ha comunicació, vincle i interacció. I al dibuixar la poma, la base d'un treball ben fet, però el metge és sense cap dubte el consolidar una bona relació metge-malalt, imprescindible per a garantir la qualitat de l'acte mèdic. Va fer les pràctiques a la cuina i va rebre la teoria a l'escola d'hostaleria. És en l'aprenentatge dels conceptes més simples, sense presses i amb constància, com es comença a forjar l'excel·lència. L'any passat, amb la concessió de la tercera estrella i el reconeixement de cinquè millor restaurant del món, el celler de Can Roca ha aconseguit convertir-se en un dels grans referents de l'art culinari mundial. L'hem convidat a ell, però amb ell hem convidat els tres germans, perquè la força del celler està en la complementarietat dels tres germans. Tal com diu la seva pàgina web, en Joan és la ment salada, en Josep la ment líquida i en Jordi la ment dolça. L'important són les bases, el treball ben fet, la dedicació, la perseverança, en qualsevol activitat professional, també en la medicina. Senyor Joan Roca, gràcies per acceptar la invitació i quan vulgui.
Senyores, senyors, amigues, amics, abans que res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per els afalagaments recents i moltes gràcies per convidar-me a aquest acte. Francament, per mi és un honor estar aquí avui i un orgull, doncs, poder participar d'aquest acte i d'aquesta classe inaugural. Jo pretenc dues coses. Una, explicar-vos què és Alícia, què és una organització en la que disculpeu, eh? Com us deia, Alícia és un, és una organització, una fundació a la que pertanyo i a la que d'alguna manera podem vehicular moltes coses que ens acosten a la societat i que, aprofitant una miqueta aquest moment que vivim, que se'ns requereix de molts àmbits, i que puntualment doncs, fem col·laboracions, com comentava la Marta, i que d'alguna manera posem el nostre saber a disposició de temàtiques diverses en el món de la salut. Ho fem, com dèiem, amb accions puntuals, però també a través d'Alícia, que acull una miqueta a diferents col·legues del nostre àmbit i que ens permet participar de l'ajut que nosaltres puguem fer. Alícia, què és? És un centre d'investigació dedicat a la innovació tecnològica en cuina, també a la difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic amb vocació social i oberta a tothom, per promoure la bona alimentació. Estem d'acord amb que l'alimentació, al cap i a la fi, és la millor forma de prevenció i, per tant, doncs, això que aquí, en aquesta societat, i sobretot a la Mediterrània, ho hem tingut sempre molt clar, segurament molt més abans, quan no érem tan rics, quan érem més pobres, segurament que la dieta mediterrània tenia molt més sentit, però també és cert que cada vegada es pren més consciència d'això i de l'important que és l'alimentació. Qui som? Bé, Ferran Adrià, Valentí Fuster, Claudi Mans, Jesús Contreras, Abel Mariner, Carme Ruscalleda, Carles Gaig i jo mateix. Què fem per la salut en allà? Doncs treballar en diferents àmbits. La promoció dels bons hàbits alimentaris és la, diguem-ne, que és la part més important en la que podem fer més incidència nosaltres, però també amb respostes concretes a problemàtiques determinades que ens permet moltes vegades incidir, ajudar i col·laborar. Què hem fet nosaltres concretament? És a dir, què hem fet des del celler de Can Roca amb totes aquestes qüestions en les que nosaltres podem participar d'una manera més directa i pot ser més incisiva. Hem desenvolupat, i això és recent, encara no s'ha publicat, però un manual de pràctiques, de bones pràctiques sobre la cuina al buit. Es tractava d'explicar d'una manera senzilla una tècnica que hem anat desenvolupant a casa des de fa temps. No és que l'hàgim inventat nosaltres, ja fa temps que existia, però sí que hi hem treballat molt. N'hem publicat llibres que s'estan utilitzant arreu del món com a manuals, però calia fer una cosa molt més accessible i molt més fàcil, i per això doncs hem publicat amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària aquest manual. Es tracta d'explicar als professionals de la cuina com s'ha d'utilitzar el buit, ja que cal conèixer la tècnica per poder-la desenvolupar bé i poder-ne treure el profit i poder ser útil alhora per la cuina. De tant en tant s'organitzen jornades, Alícia, sobre aquests temes concrets que dèiem abans, sobre la diabetis, com podem nosaltres donar idees, com podem donar idees de plats per exemple, per gent que té diabetis, o en fi, com podem fer més fàcil l'alimentació per a malalts de càncer, gent amb problemes de celiaquia, i per tant doncs, cercar coses noves, aprofitant una miqueta coses que nosaltres hi puguem aportar. Aquest és un plat concretament que vam fer no fa gaire en aquesta recent sessió que anava sobre la diabetis, en què cadascun de nosaltres tres va fer una sèrie de plats pensant en donar opcions a l'alimentació en aquests malalts. Estudis de millora, menjadors col·lectius, això de vegades doncs, podem aportar-hi també coses, és una miqueta allò d'apropar el know-how que nosaltres puguem tenir en aquest tipus de problemàtiques sobre el menjar en els hospitals geriàtrics i menjadors escolars. Concretament, vàrem desenvolupar una línia d'entrepans, entrepans divertides, i donar a les mares idees per poder fer entrepans que no siguin avorrits, i que puguin donar joc a la utilització de productes diversos que no siguin sempre els mateixos. Des d'Alícia també hi ha recerca, i nosaltres doncs, concretament aquesta anada a Harvard, que certament ha transcendit perquè sí, Harvard és una universitat important, ha vingut a través d'Alícia, és a dir, aquesta fundació doncs, ens ha fet aquesta connexió i ha permès doncs, que des d'allà s'interessin per allò que fem i puguem explicar el que fem, les cuines dels nostres restaurants, a la Facultat d'Enginyeria i Ciències Aplicades de Harvard, per tal de poder visualitzar des de l'àmbit científic tot allò que passa a les nostres cuines i que així sigui d'alguna manera un recurs que ells poden utilitzar, els professors poden utilitzar per explicar certs fenòmens científics. No? Recentment estem fent un estudi amb l'IRTA sobre una problemàtica que també ens està causant certs problemes a molts restaurants darrerament, que és el molusc, concretament les ostres, els norovirus, aquestes coses que no estan detectades en els processos que ja han establerts per tal doncs, de passar les depuradores i que per tant generen problemes a la restauració. Estem fent un estudi per mirar a tractar aquest molusc a través d'altes pressions i poder així eliminar els riscos. Això és una cosa recent que estem fent ara i que esperem doncs, que els resultats que estem esperant, diguéssim, hem hagut d'inocular aquests virus per tal de saber si podem destruir-los a través d'aquest sistema, mermen o no la qualitat organolèptica i de textura del producte. És a dir, que això és un estudi recent que encara no tenim els resultats, però que hi estem treballant. Bé, aquesta seria una primera part, explicar-vos què fem a banda de les accions puntuals per la societat a través o a partir de la nostra feina, del nostre ofici i del nostre col·lectiu. I ara, permeteu-me doncs, que faci aquesta altra part de la xerrada, que probablement tindrà un contingut més poètic, pot ser. En qualsevol cas, es tracta de, com dèiem en l'anunci de la classe, parlar de la cuina i dels estats d'ànim. Com us deia, es tracta d'explicar a través de... Jo he portat els vídeos perquè pugueu visualitzar millor tot allò que jo us explicaria. Si us ho hagués d'explicar sense les imatges seria difícil. Per això, utilitzarem aquest recurs per tal de que pugueu entendre millor allò que us intento explicar. Hi ha una sèrie d'elements, una sèrie de productes concrets que nosaltres associem a estats d'ànim determinats. I és per això que em plantejo, ja que em vau demanar que vingués aquí a fer aquesta classe, em plantejo explicar la cuina que fem. De fet, la podem explicar des de molts àmbits, des de molts punts de partida. Podríem explicar la nostra cuina des de, com dèieu, nosaltres som tres, és un triangle sobretot i fins i tot en el procés creatiu, és a dir, tots tres intervenim a l'hora de desenvolupar els plats que fem i per tant podríem estirar de fils diversos per explicar la nostra cuina. Però un fil del que podem estirar és el de explicar la nostra cuina a través dels estats d'ànim que nosaltres pretenem transmetre a través dels nostres plats. Això segurament és la manera més pretensiosa d'explicar la cuina, ja ho reconec, però bé, entenc doncs, que l'ocasió és suau. Com us deia al principi, nosaltres associem una sèrie d'ingredients concrets amb estats d'ànim. Pensem que el pebre, l'olor de pebre, és agressivitat. La llimona és alegria. La menta és eufòria. La llet és tendresa. L'olor de terra és nostàlgia. Hi ha una sèrie de, per tant, elements, també colors, fins i tot. Sabem que el taronja és energia. I molts productes que tenen el taronja en el seu color són energètics. Per tant, hi ha una sèrie d'associacions que establim entre productes i emocions i també entre colors. Vagi aquesta reflexió per endavant, per explicar això amb exemples concrets. El primer exemple que us poso és un postre que en diem làctic i que està basat doncs, en aquesta idea de transmetre la tendresa i que al final veureu la finalització del plat un efecte sonor que també ho hem d'explicar, no ha estat una idea nostra. Nosaltres servíem aquest plat tal com el veureu, us ho explico ara perquè després les imatges són seguides i és millor doncs, que us ho expliqui abans. Un dia estaven sopant a casa un grup de científics que treballen en el món de l'alimentació. De fet, venien de fer una reunió a Alícia i van estar a casa sopant. En acabar el sopar, un científic important d'aquests, que es diu Harold McGeer, que ha fet un llibre molt interessant sobre ciència i cuina, que ens ha sigut molt, molt útil. A l'acostar-me jo a la taula, em va posar en marxa el seu iPhone i vam sentir un so que recordava un ramat d'ovelles amb l'esquellerí. A què sona això? Va dir, crem, sembla un ramat d'ovelles. Doncs sí, aquesta és la fresa que fèiem nosaltres menjant-nos aquest plat. Nosaltres no ens n'havíem adonat de la fresa que feia un plat a l'hora que la gent se'l menja. I és perquè aquest plat, que veureu, té una composició, té una estructura física, que fa que quan mengis es generi un soroll. Aquest és el soroll que després ens n'hem adonat de que feia el so d'un ramat d'ovelles. Bé, aquest és el plat. Fem una sèrie d'elaboracions prèvies. Això és un caramel, un sucre amb llet en pols. És un caramel molt fi, que l'estirem, com veieu, per tal que quedi el màxim de fi possible. Un cop fred queda sòlid, queda estable. Això és sucre, que el posem en una d'aquestes màquines de fer cotó de sucre de les fires, que la tenim a la cuina, i fem cotó de sucre. Serà la llana de l'ovella. És un cotó de sucre que el reservem i ara anem a muntar el plat. Veieu el plat, aquest relleu que fa? En el fons del plat hi col·loquem dulce de leche, és una reducció de llet. Llet reduïda i caramelitzada. I això és un colís de guaiava. Uns puntets de iogurt de llet d'ovella. Això és una mousse de llet d'ovella. I això és un gelat de mató d'ovella. Cerquem textures d'aquest sabor làctic, que és una llet que ens aporten del Mas Mercè, un lloc on crien ovelles de raça ripollesa, que fan una llet molt grassa i molt gustosa. Això és un granissat també de guaiava, és el contrapunt refrescant. El cotó de sucre. Aquest caramel que hem fet al principi, trencat, simula una miqueta el tel de la llet d'ovella. Per sobre es tracta d'aportar una textura més. Són diverses textures que al cap i a la fi busquen. La idea, com heu vist, la cullera anava fent el so de les... L'ostra en terra era la idea de cercar la nostàlgia, és a dir, passejar per un bosc quan acaba de ploure, que sents aquella olor de terra, és cert que li provoca nostàlgia. Són aquestes emocions que estan molt reculades en el nostre subconscient, però que hi són. Llavors ens vam obsessionar amb com portar la terra fins a un plat i se'ns va ocórrer utilitzar els destil·ladors a baixa temperatura, que ens permeten poder captar l'aroma volàtil d'una infusió. Això que tenim en aquest matràs és una infusió de terra amb aigua, és a dir, fang. d'un bosc proper. Aquest rotovapor el que fa és permetre una destil·lació a temperatura baixa, ja que hem modificat la pressió atmosfèrica de l'interior al treure l'aire, provocar el buit, fent bullir això que hi ha aquí dins a 54 graus. Una temperatura molt baixa, per tant l'aroma que puja és molt net, no hi ha torrats, no hi ha mallar, i per tant doncs, tenim el resultat de la destil·lació amb tota la força d'aquest aroma que desprèn la terra. Per tant és una destil·lació simple, que després el seu resultat doncs, ens és útil per incorporar-lo en certs plats. No? Un cop hem evaporat, hi ha un serpentí fred que permet la condensació i la precipitació d'aquest destil·lat. Aquí tenim doncs, l'aroma de la terra. Això, evidentment, ho fem servir per moltes altres coses, on també fem servir el resultat de la concentració. És a dir, en aquest cas només fem servir el destil·lat, però en altres casos ens val el resultat de separar el cos i l'ànima d'un brou o d'una salsa. Bé, aquest doncs és el destil·lat i el que fem és donar-li densitat. Amb la xantana, que és un derivat de blat de moro, que permet poder donar densitat en aquest cas, és a dir, compartir un líquid amb una salsa a través de la densitat, amb aquesta xantana que, com us deia, la particularitat que té aquest espessant és que és fred, és a dir, podem espessar en fred. Qualsevol altre dels que utilitzem habitualment a la cuina, la maïsena, la farina, qualsevol d'aquests, hauríem d'escalfar. I si escalfem, se'ns generaria l'aroma volàtil. Per tant, al preservar-lo, aquest espessant ens va molt bé, ja que podem doncs, donar densitat en fred. Bé, ja tenim la salsa de terra. I ara el que volíem fer era un mar i muntanya molt minimalista, on hi hagués tot el gust del mar, representat per una ostra, i tot el gust de la terra amb una sola queixalada. Aquest destil·lat de terra el posem a sobre de l'ostra i del que es tracta és de menjar-se l'ostra amb la terra tota l'hora. El xoc és molt fort perquè és molt radical, molt minimalista, però molt radical. Però bé, no deixava ningú indiferent. Tothom doncs, li xocava, sobretot trobar-te a la boca l'olor de la terra. No? Ai, aquesta és una versió que vam fer després, en què vam sofisticar una miqueta aquesta mateixa idea, al voltant de l'ostra hi posem una aigua de mar que amb la citina de soja li donàvem un aire, l'espumàvem, a sobre de l'ostra i col·locàvem una gelea de becada, un brou de becada gelificat, i a sobre afegint-hi només gelatina com a proteïna, en aquest destil·lat de terra aconseguíem fer com una mena d'illa. I aquest plat li dèiem la illa del tresor. Era terra, et menjaves la illa i llavors trobaves el tresor que era l'ostra voltada de gust de becada. És un mar i muntanya una miqueta més sofisticat, més complet, però en essència buscàvem una miqueta el mateix. Trobar-te el gust de la terra i per tant el gust d'una cosa que tenim referenciada en forma d'olor. Amb el xai busquem una miqueta la idea d'anar-nos-en a la memòria, l'efecte aquest dels sabors de la infància, una miqueta la nostàlgia de trobar-te amb sabors que estan, d'alguna manera, a la memòria gustativa. És un xai, de fet és un costellà de xai de llet, que l'hem cuit a molt baixa temperatura durant molt de temps, són 12 hores a 63 graus, perquè quedi molt, molt, molt melós. I l'hem cuit sense el llom. El llom l'hem deixat a part, el mantenim cru. Això que fem ara és un pa amb tomata tradicional tota la vida. Xoquem amb un bon pa, un pa de pagès, de doble fermentació, la tomata, sal, oli d'oliva. Cerquem una miqueta la idea d'un xai que quan érem petits a nosaltres l'àvia ens feia, que tallàvem unes estisores el pa i les costelles i ens menjàvem amb els dits junt el pa i les costelles. El que era més bo de tot era la pell de la costella. Per tant, allò que recordem és el que hem volgut reproduir, sobretot la pell de la costella. És per això que hem agafat aquesta part de la pell, l'hem amb una planxa de crom l'hem convertit en una galeta, l'hem deixat que quedés cruixent, i un cop cruixent el que fem és posar-hi al mig el pa amb tomata, és a dir, fem un sàndwich al revés, no? Que el pa és a dins i al voltant hi ha la pell del xai cruixent, no? Llavors això ho tallem per tal de tenir unes peces que puguem menjar-nos els amb els dits. Això no ho diem a ningú, qui s'ho vulgui menjar amb els dits que ho faci, qui no, doncs que utilitzi els coberts, evidentment, però nosaltres això ens ho menjàvem amb els dits. El llom, com us deia, l'heu vist que l'hem cuit a part, el llom és una peça molt més tendra, de cocció més ràpida, i per tant l'hem cuit just al moment mentre tot això s'acaba de fer. Això gairebé seria en temps real, aquest deixar cruixent la pell, coure el llom i muntar el plat. Això sí que el que veieu que posem ara en el plat són elements que ja han estat preparats abans, formen part de la mise en place, que en diguem. És un allioli d'alls escalivats amb oli d'oliva, una salsa de tomata especiada amb comí. Col·loquem aquests cortes de xai amb tomata. Això és una escarola que amanim amb el suc dels ossos del xai, i a sobre hi posem unes flors d'all també. Això és el llom, cuitet, baixa poc cuitet perquè quedi molt melós de dins, i aquest és el suc amb el que acabem. Que acabem el plat. Per nosaltres és un record de l'àvia, i entenc que per molta gent d'aquí, sobretot del país, aquesta idea del xai amb pa amb tomata, doncs segur que també torna, i apareix en algun lloc de la memòria. Aquesta és una foto que tenim del bar de Can Roca amb l'àvia ja fa uns anys. Molt bé. I ara aquesta sí que és una concessió que em permetreu, i també em disculpareu, perquè es tracta de recordar el fum d'un bon cigarabà. I per tant, aquí juguem amb l'efecte de la sorpresa. La sorpresa de trobar-te amb un... Com us deia, aquesta és una idea de reproduir un gust, el gust d'un olor. Aquesta és, essencialment, és això el que busquem amb aquest plat, no? I com va sorgir aquesta idea? En Jordi feia un curs d'alta geladeria artesana, amb el millor gelader del món, i una de les coses que els deia és els gelats, quan es fan, absorbeixen un 25% d'aire, i per tant aneu molt al tanto que l'ambient d'un obrador ha de ser molt net, perquè si no és així, el gelat absorbirà tot l'aroma que hi hagi en l'obrador, no? I ell, tan punt va arribar a casa, es va posar a fer un gelat i a fumar-se una fària, no? A veure què passava amb l'obrador, si realment el gelat agafava tots els aromes que s'hi produïen. I efectivament, doncs, el gelat tenia un gust horrorós, perquè era una fària i no era agradable, però en Pitu de seguida va venir amb un bon cigar i va dir: "Prova-ho amb un sèrie de número 4 de Partagàs, a veure què passa." I efectivament, el gelat era interessant, però era interessant per això, perquè et trobaves en boca una cosa que tots tenim referenciada a la memòria en forma d'olor, que és l'olor d'un bon cigar. I llavors es van posar, doncs, a desenvolupar aquest postre. Heu vist que estava treballant la xocolata, l'ha trempat, homogeneïtzat una xocolata, doncs, fosa, per tal de poder-la treballar i que després en fred quedi sòlida, i amb això ha fet aquests cilindres que pretenen reproduir això. Aquest és el cigar de veritat. Però clar, havíem de buscar una manera que en Jordi no hagués d'estar fumant per fer un gelat. I llavors el meu pare, que li diguem MacGyver, va arribar un dia amb això. Això es fa servir per passar líquids d'un cantó a l'altre, és una pera, una manxa, i llavors, com veieu, a través de la punta d'un globo, es connecta el cigar amb aquesta manxa, s'encén, i això fa que anem expulsant el fum a l'interior de la geladora mentre s'està mantecant el gelat. Val, llavors, aquest percentatge d'aire que absorbeix el gelat l'absorbeix en aquest cas de l'aroma del fum que es manté i que fa doncs, que guardi tot aquest sabor. Clar, s'havien fet coses amb les fulles de tabac, s'havien fet infusions amb fulla de tabac, seca, verda, fermentada, però no és el gust que tenim a la memòria, el gust de la fulla del tabac, tenim el gust del fum. Llavors és per això que això causa aquest efecte de sorpresa, perquè té doncs, aquesta part, diguéssim, de sabor. Bé, això ho introduïm a dins d'aquell cilindre i llavors el que fem és anar a cercar un recurs que és el sucre de Reis, el sucre negre, el sucre carbó, que un cop ratllat ben finament amb un ratllador, sembla ben bé cendra. I en aquella cendra hi afegim espècies que tenen a veure amb el tabac. I amb això convertim doncs, aquest cigar en realment una cosa que s'hi assembla, sobretot amb l'aspecte visual i a l'arribada a taula, ja que també ho presentem amb un cendrer. Un cop tenim el cilindre, el xoquem en aquest sucre que us deia. I el presentem amb el cendrer. I posem una miqueta més de sucre, com si fos la cendra. I es tracta d'agafar-lo amb els dits i anar xocant aquest sucre i anar trobant doncs, aquest gust que pot portar a un estat. Evidentment, tinguent en compte que ningú tingui res en contra, si algú té coses en contra del tabac o té adversió, doncs ja no el proposem i no passa res. Però és un clàssic, al final és d'aquests postres que és antic, de casa, i s'ha quedat com a clàssic perquè ens el demanava molt la gent, llavors vam dir, bueno, deixem-lo, tothom ja sap què és, i qui tingui ganes d'experimentar. Sobretot és un plat que emociona molt en els ex-fumadors de puros. Hi ha gent que sí, se li posa la pell de gallina o fins i tot se li aixequen els pèls. És fantàstic. Bé, en aquest mateix... Bé, ara el que veureu és com fem, com portem, ja que el fum ens va donar joc, vam pensar en una manera de jugar amb el fum de la brasa, el fum de que es produeix a casa quan tenim una brasa a prop, un foc, i que té d'alguna manera reminiscències relacionades amb el recolliment, amb l'afecte, amb la família, amb els amics, és a dir, quan sentim olor de brasa sempre pensem en moments especials, no? De recolliment, sobretot. Llavors, aquesta idea de portar el fum a la taula és la que vam començar a desenvolupar. Ara heu vist com en Jordi fa un caramel. Això és un caramel. Aquestes gotes són àcid cítric. És un sucre a 150 graus exactes, unes gotes d'àcid cítric per donar-li elasticitat. Quan això està, el treballa sobre un silpat, és una mena de silicona que ens permet poder, doncs, treballar-hi aquest caramel, sense que s'enganxi en les taules de treball. Aquest sucre està calent, per tant, doncs cal fer a poc, baixar-li la temperatura. A poc, però mentre es va movent, és a dir, no el podem deixar que es refredi sol, sinó que ha d'anar tinguent moviment i, per tant, accentuem aquesta elasticitat que li volem donar a través d'aquest treball. Es tracta, doncs, d'anar plegant, anar estirant, diguem-ne que el que fem és sucre setinat. És una tècnica antiga que es feia servir ja fa molts anys per fer figures de caramel, flors, per fer figures diverses, fruites, i que llavors en Jordi ha anat practicant i ha anat dominant fins a fer diverses coses. De fet, a la carta del restaurant sempre hi ha algun element que està fet a partir d'aquesta tècnica. Pomes, préssecs, albercocs... I per tant, un cop setinat, un cop elàstic, El que fem és fer-ne petites peces, per llavors poder-les utilitzar quan ens convé, quan ens cal. Aquestes peces sí que ja les guardem, les deixem refredar, i un cop les hem d'utilitzar ens hi tornem a donar calor, aproximadament aquests 150 graus que teníem al principi, i sota una làmpara halògena ens permet poder, i una pera, en aquest cas una pera amb un extrem metàl·lic que podem escalfar, tancar-hi a dins aquesta petita peça de caramel i amb la pera anar donant aire fins que aconseguim fer una bola de caramel. Això sembla fàcil, però cal tenir molta destresa perquè és molt fàcil que es rebenti, que es trenqui, és a dir, ha de ser molt fi, i es va fixant amb un ventilador. Quan té la suficient estructura, doncs es refreda amb un ventilador i amb el suplet es torna a escalfar a l'extrem i així s'extreu i surt la bola. I llavors escalfem un tub per tal d'extreure l'excés de caramel que hi ha en l'extrem que estava enganxat a la pera. I així tenim una bola de caramel. Però per què hem fet això? Per poder portar fum fins a la taula. Aquí dins hi posarem el fum. Es tractava de fer un gelat de ceps a la brasa. Això és un gelat de ceps. Ceps cuits a la brasa, que els hem convertit en un gelat, i en aquesta pipa hi posem serradures d'alzina. La pipa combustiona les serradures i el seu extrem permet que puguem introduir el fum a dins de la bola. Això arriba a taula així i el client, al trencar la bola, apareix el fum i d'alguna manera aquesta sensació de la que parlàvem al principi, de portar o d'obrir una miqueta la porta a trobar-te doncs un sabor conegut dels ceps, en aquest cas a la brasa. Bé, i en aquesta mateixa... Collons, perdó. Aquest següent exemple té a veure també amb el fum. En aquest cas és una cosa molt recent, per això us ho he posat. Per això us ho he posat perquè té... És una versió d'aquests primers plats. El cep a la brasa és un plat antic, però aquesta escalivada és d'ara. L'estem fent ara. Volíem reproduir una escalivada, però portant el fum a la taula i alhora també intensificant el sabor. Això és aquella tomata que heu vist, l'hem escalivat, l'hem fet un puré. Ja té gust, però volem que en tingui més. Perquè en tingui més, què fem? I també volem jugar una miqueta amb l'efecte visual. En el puré hi hem posat càlcic i les hem submergit amb alginat. Estem fent una esferificació. La passem per aigua i després el que fem per intensificar el sabor és deshidratar-les. Les posem en un deshidratador a 50 graus i està 12 hores. Per tal de que quedin com passes, especifiquin i quedin molt més gustoses, molt més intenses de sabor. Això ho fem amb tomata, amb perot verd, amb perot vermell i amb cebes i amb albergínies. Hem fet una peça de cada, amb el mateix procediment. I abans heu vist com traiem el suc. Sabeu el suc que queda quan feu un pebrot escalivat? Queda un suc transparent, sembla un consomé, que té tot el gust del pebrot. Allò és el que recuperem per amanir això. Això ho seguim amb aquest bol, i posem dos tallets d'anxova, és una escalivada amb anxoves, i tirem aquest suc del pebrot quan està escalivat, aquell pebrot, aquell suc que deixa anar, el recuperem tot. I llavors aquí ja juguem d'una manera molt més bèstia. Anem a buscar el fum directament. Val? El posem amb un cassó, el cassó una campana i aquesta campana al plat. Així, tal com heu vist que ho fèiem. Cada vegada doncs anem a buscar caliu i ho fem així. I ho portem a taula i quan obre el cambrer la campana apareix el fum de la brasa. Aquest fum és molt més directe, és molt més autèntic que el de la pipa. El de la pipa ja estava bé, però aquest és molt més el de la brasa, és molt més el que tenim a la memòria. Bé, i ara el que fem aquí és, és cercar aquella idea del verd, dels colors. Ens parlava del taronja, energia, el verd és frescor, esperança, i per tant volem una miqueta jugar amb això, amb el color verd i també amb la frescor que produeix un efecte visual, un efecte olfactiu, notarem l'eucaliptus només arriba al plat, però també amb un efecte, o amb un efecte visual. Això és un destil·lat d'eucaliptus, és a dir, amb el mateix aparell que heu vist abans que feia amb la terra, doncs anem a buscar eucaliptus aquí dalt a Taialà i les fulles les destil·lem per tal de captar l'aroma volàtil. I aquí juguem amb els hols d'eucaliptus, això són carmelos, que en Jordi els trenca i en fa petites, com petites pedres d'eucaliptus. Mireu que senzill això, això ja és més complicat. Això és una glaça real, és una barreja de sucre i clares, que em fa la flor del gel. Quan encara és líquid, això s'ha de deshidratar, això ho posem en un deshidratador perquè quedi sec, abans de deshidratar-ho el que fem és deixar-hi enganxar aquests cristallets d'eucaliptus. Llavors ho posem a deshidratar, 12 hores. I queda pues, aquesta flor. El destil·lador va fent i llavors doncs, n'obtenim l'aroma volàtil de l'eucaliptus. Aquest aroma volàtil, és a dir, aquest resultat de la destil·lació, el posem en unes ampolletes que semblen de vidre però són de plàstic, perquè així no ens funciona l'invent, són de plàstic, i els guardem en un congelador a menys 5 graus. Just, menys 5 graus. I preparem la resta d'elements. Meló, que el tallem molt fi i el congelem a menys 18. Això són elements, herbes fresques, n'utilitzarem diverses. I uns petits cogombres que ens cultiven, que són uns cogombres molt curiosos. Això és una mousse del bocat i llima. Aquests cogombres petitets, molt gustosos, molt frescos. Fulles d'estragó. Brots d'anet, de fonoll. Salicòrnia, que l'anem a buscar aquí als aiguamolls de l'Empordà. Això és rúcula, rúcula, brots de rúcula fresca. Puntetes d'una compota de llima, pell de llima acabada de ratllar, agrelles, fulles d'agrella, fresques, àcides, la flor seca ja. I ara ve l'efecte visual que us deia. Quan sents l'olor, sents frescor, però quan veus això et queda gelat. I va molt bé perquè això va al final del menú i agraeixes aquest sentit fresc. Aquest és el meló a menys 18. I ara hi tirarem aquest destil·lat, que està a menys 5, que quan toqui el meló es converteix en gel de seguida, al moment. Això és un efecte que es produeix, és senzill, és un fenomen físic, el que fa és desencadenar la congelació ràpida d'una cosa que està a menys 0, és a dir, a menys 5, que toca una cosa a menys 18 i genera de cop la congelació ràpida. I és per això que fa aquest efecte, que visualment dona aquesta sensació, diguéssim, de frescor. Agafo un material d'en Jordi. Jordi acaba d'arribar de Lima, on va explicar aquesta idea. No cliquis encara, espera't, deixa'm explicar. Es tracta, ja que parlàvem d'emocions, en aquest cas anem a buscar una cosa impossible, o difícil, si més no, que és l'alegria, no? L'eufòria. La idea es tracta, doncs, de com per nosaltres quin és l'estat d'eufòria més clar, no? Pues, quan en Messi fa un gol, per exemple. No? Llavors, tot això va començar una miqueta intentant reproduir el gust d'un gol d'en Messi associat aquesta cuina de les emocions, de la que us parlava al principi. Primer es tractava de tenir en clar quins elements podíem associar a l'eufòria, a l'alegria, la llimona, la fruita, la passió, la menta, però es tractava de escenificar, d'explicar, de poder ficar el client a dins d'aquesta situació. També us haig de dir una cosa, això ens vam atrevir a fer-ho, perquè evidentment ara sona i sembla, de fet, molt agosarat i fins i tot un frívol, però ens vam atrevir a fer-ho perquè després d'un àpat llarg, que això sol ser al final, és recent, això és d'ara, al final d'un menú llarg on tot ha estat molt, molt rumiat, molt pensat, molt, hi ha hagut molt rigor tècnic, fins i tot conceptual a l'hora de desenvolupar els plats, al final ens hem permès aquesta llicència d'intentar extreure del client un somriure. Si és del Barça, clar. Però en qualsevol cas, tractant-se d'en Messi, ens hem atrevit fins i tot a donar-ho a gent del Madrid i també els hi ha fet gràcia. Diguem que també els hi cau bé. Bé, aquesta és la, diguem-ne, la resolució de tot plegat. Veureu primer unes imatges del gol al que ens referim, i després veureu com desenvolupem el plat. Però ens explicar també que va caldre la intervenció d'un dissenyador industrial que ens va permetre poder ajudar a desenvolupar el recipient, és a dir, el lloc on després servim aquest plat, que és una mitja esfera, una mitja pilota, diguéssim, en la que, en fi, es reprodueix o s'escenifica aquesta història del gol. Dona-li tu.
Assistència de Xavi, més que preta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai. Increïble, quina jugada! Increïble, quina jugada! Messi, Messi, Messi! Però més, i més, i més! Però més, però molt més! Però molt, 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 molt més!
Bé, com ho fem, això? Bé, aquesta és la pilota, la que us deia, és el plat. Sobre el plat hi posem gespa. I aquí dins d'aquest bol hi muntem el postre. Això és una crema de fruita de la passió. Això és una compota de suc de fulles de menta, molt, molt intensa de sabor. A sobre hi posem unes roques de sucre de llimona. Això són petacetes voltats de xocolata, perquè quan a la boca doncs ens vagin explotant coses. Això és un granissat de llimona. Flors de menta. Aquesta és una mousse de llima. Les flors de menta. Això és oli essencial de gespa acabada de tallar. Sí, sentirem l'olor de la gespa només arribar al plat. I a sobre de la gespa hi ha com una ziga-zaga de metacrilat que veieu que hi ha un Messi, 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 Messi. A sobre d'aquest bol hi col·loquem una reixa feta amb glaça real, amb aquell material que fèiem aquella flor abans. I llavors col·loquem uns merengues a sobre del Messi, que serà el que primer ens menjarem. I la pilota és un gelat de dulce de leche envoltat de xocolata blanca. Això ho sentim a taula. quan servim el postre, just quan el client se l'ha menjar, posem a sobre un petit altaveu que està accionat a distància i sentim en Puyol com va dient, com va explicant. Li vam demanar permís a en Puyol, el vam tenir dinant fa 2 setmanes i vam dir, escolta, mira, farem això i et posarem a tu. Va dir que sí, que està encantat. Bé, això ha estat una miqueta el final d'aquesta xerrada. Espero que us hagi agradat. Ja us dic, com us deia al principi, que per mi ha estat un honor. Moltíssimes gràcies per deixar-me participar i a reveure i a disposar. Gràcies.
En agraïment per la conferència inaugural del curs acadèmic 2010-2011 de la Facultat de Medicina. Moltes gràcies. Bé, la col·lenda corre a càrrec de doctor Joaquim Maria Puigbert, vicerrector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la UdG.
Degà de la Facultat de Medicina, directora dels Serveis Territorials de Salut, senyor Miquel Matas, senyor Joan Roca, vicerrectors i vicerrectores, degans i deganes, i directors de centre, professors, professores, personal d'administració i serveis, estudiants. Abans de res, permeteu-me doncs, que disculpi l'absència de la rectora, que li agradaria molt haver participat en aquest acte i és fora de la ciutat. I li ha estat impossible. Dos fets importants marquen aquest inici de curs. D'una banda, la crisi econòmica que ens afecta i que la qual ha fet referència el degà d'aquesta facultat, i de l'altra, la voluntat de la UdG de consolidar-se com una universitat capdavantera en docència i recerca mitjançant el campus d'excel·lència internacional que impulsem, però també amb tots els centres, les facultats, departaments, grups de recerca i càtedres de la Universitat de Girona. És cert que la crisi ja ens està afectant a cadascú de nosaltres i que també afecta a tota la institució universitària. Fa poc el Ministeri d'Educació va crear una comissió en la qual participa la nostra rectora amb la finalitat de decidir una sèrie de criteris conduents a donar directrius a totes les universitats espanyoles per millorar la nostra eficiència i ser més austeres. Eficiència i austeritat. Encara que siguin dos termes que poden semblar contradictoris, són dos termes que en moments com aquest s'acoplen perquè la universitat, en funció de la seva responsabilitat social, té l'obligació de ser imaginativa, de lluitar amb els recursos disponibles per l'excel·lència. Tal com deia el degà de la facultat, la medicina és una aposta pel futur de les comarques gironines. N'estem convençuts i també vull aprofitar per agrair a la Diputació i a Dipsalut l'ajuda i l'empenta que ens han donat per la Facultat de Medicina. Aquest curs, ho deia el degà, és especial, aquest curs nou de la Facultat de Medicina, perquè la Facultat de Medicina s'ha traslladat del campus de Montilivi al campus centre, en aquest edifici emblemàtic, evidentment, és un edifici que té molts anys, moltes dècades d'història i per aquí han passat molts estudiants de facultats diverses i ara, doncs, a part de la Facultat d'Infermeria, acull els estudiants de la Facultat de Medicina. És el tercer curs, uns estudis de medicina que es van consolidant i per tant, diguem-ne que ja s'apropa la primera promoció universitària de medicina sortida de la Universitat de Girona. La Facultat de Medicina és una facultat amb un ensenyament modèlic, renovat i rigorós, que mira a Europa, que mira l'eficàcia i sense perdre, evidentment, el rigor necessari. Per la Universitat de Girona aquesta facultat ha estat important, perquè ha representat l'ampliació d'oferta d'estudis. Uns estudis que tenen una gran demanda social, i que, inherent a aquests estudis, tenen una gran responsabilitat social. Les comarques gironines, una agrupació de comarques que sumen més de 700.000 habitants, doncs necessitàvem els estudis de medicina i, per tant, insisteixo, aquesta ha estat una, un, un, tot un plus de qualitat per la nostra universitat. També per la investigació de gran nivell que s'hi fa i també per l'ajuda decidida a fer de la Universitat de Girona una universitat de referència internacional. Però també voldria destacar un altre element inherent als estudis de medicina i als estudis de salut en global, també pel que implica de reflexió ètica. És en el camp de la salut i de la medicina on s'ha avançat més en la reflexió ètica, de la bioètica, i estic convençut que això també ens beneficia com a institució global, que com a institució pública tenim responsabilitats socials de primer ordre i per tant ens hem de plantejar i hem de reflexionar sobre qüestions ètiques i morals. També tenim el repte de treballar cooperativament. Aquesta facultat de medicina es suma a altres disciplines, a altres centres i facultats que també des d'altres disciplines doncs treballen en temes de salut. Per tant, aquí tenim el repte de treballar de manera transversal i interdisciplinària. És un ensenyament, el de la Facultat de Medicina, excel·lent, de qualitat, on destaca l'entusiasme dels professors, del servei, de personal d'administració i serveis, i dels estudiants. Abans, Joan Roca ens parlava de la cuina de les emocions i de la cuina dels estats d'ànim. Estic convençut que els nous colors d'aquest edifici simbolitzen doncs l'estat d'ànims de la comunitat que hi ha a dintre d'aquests edificis. Per tant, aquest color taronja, símbol de l'energia, del qual ens parlava Joan Roca, doncs em sembla que simbolitza molt bé doncs l'energia que hi ha a la Facultat de Medicina. Finalment, voldria felicitar Joan Roca, i si em permeteu, felicitar-lo com a doctor honoris causa in pectore de la nostra universitat. Vaig tenir l'honor de presentar la proposta en el passat Consell de Govern i que va ser aprovada per unanimitat, i per tant tornaré a dir el que vaig dir aleshores, potser d'una manera més abreujada. Els quatre mèrits de Joan Roca i dels seus germans i del celler de Can Roca, no? Destacar la seva llarga trajectòria docent a l'Escola d'Hostaleria de Girona. En un país que malauradament els estudis professionals, a diferència d'altres països d'Europa, no han estat massa prestigiats, aquesta seria l'excepció. L'Escola d'Hostaleria i la llarga trajectòria docent i la importància que ha donat Joan Roca a la formació. També per la seva contribució a una cuina creativa basada en la investigació constant, una cuina entesa com a creació cultural i que ha rebut grans reconeixements a nivell internacional. Per què no? Per la promoció cultural i turística que ha representat per les terres de Girona i de Catalunya en el món. I també voldria destacar els aspectes socials i econòmics, perquè han apostat doncs per una constel·lació de restaurants, diguem-ne, que posen en evidència la importància de ser emprenedors, de ser creatius i de la necessitat de vetllar per la creació de llocs de treball de qualitat amb valor afegit. Per tot això, doncs, enhorabona, ja tindrem ocasió en el futur, el dia 14 de desembre, en l'acte d'investidura, aleshores serà la rectora doncs, per felicitar-lo. Doncs res més, amb l'esperança que aviat tindrem aquest futur campus integrat de salut de Girona que ens ensenyava la senyora Marta Pedrerol, doncs, i en nom de la rectora i des d'aquest edifici renovat amb dignitat, doncs, declaro inaugurat el curs 2010-2011 de la Facultat de Medicina.